La congestió viària i la qualitat de l'aire seran la base per atorgar noves llicències de taxi i de vehicles de transport en conductor. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
El govern ha aprovat el nou reglament sense especificar quin serà el límit dels dos tipus de vehicles. Segons la nova normativa, no hi haurà autorització si se superen els límits de trànsit municipal o insular i el límit anual de diòxid de nitrogen i d'ozó, encara que es tenen en compte excepcions en cas necessari. És el conseller de Mobilitat, José Luis Mateo.
Estamos introduciendo, por tanto, un principio claro y razonable. La movilidad vinculada a la capacidad real de nuestro territorio y a la protección de la salud pública y del medio ambiente.
Les patronals del taxi i de les VTC critiquen que no existeixi un criteri clar per saber el nombre màxim per mes de llicències. Biel Moragues, president de la patronal de Taxi Pimen, considera que un reglament és insuficient per regular el sector.
Que si tu tens l'índice de congestió d'aire superat o està els números que no em pot donar, no em pot donar cap. I és difícil de valorar si farà l'equilibri donant-ne una, donant-ne dues, donant-ne tres. Serà un riu d'impugnació molt probablement.
Dilluns acaba la moratòria de noves concessions. L'executiu té en espera fins a 10.000 sol·licituds d'ençà de l'any 2023. Tot d'un ampliar amb aquesta qüestió, avui que conclou la primera setmana de la vaga dels metges per reclamar un estatut marc propi que ha deixat un total de més de 20.000 actuacions suspeses. D'aquestes, 450 són operacions. És divendres 20 de febrer i l'actualitat està marcada també per la migració. Avui que hem sabut que els quatre menors estrangers no acompanyats de les Canàries assignats a les Balears ja són Toni Mateu a la comunitat.
I això després que els tribunals hagin rebutjat les mesures cautelars sol·licitades pel govern per paralitzar aquest trasllat. La justícia no les considera procedents. Creu que el desplaçament pot ser reversible una vegada resolguin els recursos interposats pel govern per tal de paralitzar el repartiment de menors de les Canàries establert per l'executiu espanyol.
Nova víctima mortal a les carreteres de les Illes.
Un ciclista ha perdut la vida en ser atropellat dues vegades a la via que va de Santa Maria a Santa Eugènia. L'home de 40 anys s'ha botat un stop quan s'incorporava a la via. Un vehicle l'ha atropellat i amb el cop ha quedat al carril contrari on ha passat alhora una furgoneta.
I el jutjat que investiga l'agressió masclista de Sant Antoni de Portmany calcula que l'agressor va estar a prop de 20 minuts infringint l'ordre d'allunyament.
I també que la pulsera va sonar quan ja estava pràcticament detingut. L'Associació de Dones Juristes Temis demana al Consell General del Poder Judicial que no es dictin ordres d'allunyament de manco de 300 metres, ja que no dona temps a reaccionar per protegir la víctima com hauria passat a Eivissa. Maria Durà és advocada i membre de la junta directiva d'aquesta entitat.
Menys de 300 metres, l'únic que fa és causar una indefensió a la víctima.
I el Consell de Menorca amenaça la concessionària de la inspecció tècnica de vehicles amb sancions.
L'entitat insular dona fin dimarts a l'empresa perquè ampliï el personal i instal·li un sistema eficaç que prioritzi els vehicles a la ITV caducada. Només es pot demanar hora per telèfon i és la mateixa ITV qui assigna cita. No és el primer avís aquest. El desembre ja n'hi va haver un altre i va ser una sol·licitud formal que no va donar resultats.
La Comissió Europea demana als Estats Units que redueixi els aranzels.
Tot això després que la Cort Suprema del país hagi declarat il·legals els gravàmens que el president Donald Trump ha imposat a la resta del món perquè el president va fer servir una llei reservada per a una emergència nacional.
I el futbolista del Real Mallorca, Samu Costa, està convençut que l'equip sortirà, Toni Tenerife, de la zona de descens.
El portuguès, una entrevista a Consell dels nostres companys d'IB3 Televisió, afirma que sortir de la posició de descens és l'objectiu a curt termini. I això passa per guanyar aquest diumenge el Celta Balaidos en partit que jugarà a partir de les 6:30.
I començam el cap de setmana i els avisos per meteorologia adversa comencen a minvar. Dani Capó, bon vespre. L'AEMET només manté en aquesta hora l'avís groc per mala mà a Menorca.
Bon vespre. Sí, efectivament, hem d'anar cap a millor, clarament, aquestes pròximes hores. De fet, esperam un cap de setmana molt tranquil. És vera que precisament a la mà, per ventura, serà on encara notem una miqueta els efectes d'allò que hem viscut aquestes darreres hores, perquè continuarà una mica moguda, principalment a la costa nord de Menorca. Però a mesura que avancin les hores, demà també ha d'anar millorant la situació. I pel que fa a l'estat del cel, tindrem molt de sol. El sol comandarà tant demà com també diumenge. Les temperatures màximes també aniran per amunt. Avui ja hem arribat a superar fins i tot els 19 graus en alguns punts. I és vera que les temperatures nocturnes poden baixar, tant demà com també diumenge, tindrem més amplitud tèrmica, però les màximes superaran els 20 graus, principalment a Mallorca i a Eivissa. Així, per tant, cap de setmana molt tranquil, assolellat, temperatures màximes altes i un vent que pràcticament no notarem, i una mà que principalment diumenge ja presentarà un aspecte molt i molt tranquil a tot l'arxipèlag.
Canvi de temps, per tant, Tidó, deixem enrere les borrasques. Gràcies, Dani. I com cada divendres vos tenim preparada una selecció de les estrenes cinematogràfiques. Serà minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa, el control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
A punt d'arribar a les 7 i 6 minuts. La concessió de noves llicències de taxis i vehicles de transport en conductor estaran condicionades per criteris ambientals de congestió viària. El govern ha aprovat el nou reglament sense especificar, però, quin serà el límit dels dos tipus de vehicles. És per aquest motiu que tant la patronal del taxi com de les VTC no la veuen amb bons ulls. Coincideixen que cal establir un criteri clar per saber el màxim nombre permès de llicències.
Segons la nova normativa, no haurà autorització si se superen els límits de trànsit municipal o insular, el límit anual de diòxid de nitrogen i el valor objectiu d'ozó. El conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, diu que el test ordena i actualitza un sector que és estratègic i ho fa amb un document consensuat i alhora jurídicament sòlid.
Estamos introduciendo, por tanto, un principio claro y razonable. La movilidad vinculada a la capacidad real de nuestro territorio y a la protección de la salud pública y del medio ambiente. Y bajo criterios objetivos y fundamentados para construirlo sobre la tan ansiada seguridad jurídica.
El reglament també estableix la possibilitat d'aprovar llicències temporals, però només de manera excepcional i sempre que la necessitat de mobilitat ho justifiquin. Les 10.000 sol·licituds per donar d'alta una nova llicència de taxi o de VTC és, segons Mateo, una xifra ara mateix inassumible.
Se trata de un volumen de solicitudes, el que nos venía de esas 10.000, absolutamente desproporcionado, y medioambientalmente insostenible en un territorio, vuelvo a repetir, insular, limitado y especialmente frágil como el nuestro.
La patronal de Taxi Pimem pensa que el reglament aprovat no és suficient i per això asseguren que hauria de tenir aquest canvi normatiu a rang de llei. Biel Moragues, president d'aquesta patronal, pensa que els criteris que el govern ha donat a conèixer avui no són clars a bastament.
Que si tu tens l'índice de congestió d'aire superat, està números que no em pot donar, no em pot donar cap. I el difícil de valorar és si faràs equilibri donant-ne una, donant-ne dues, donant-ne tres. Un reglament, a part de que els doctors no és suficientment contundent com per poder parar segons quines coses. Serà un riu d'impugnació molt probablement.
Segons la patronal de l'RBTC, un auto cal fer un estudi que determini quin és el nombre màxim de llicències que es poden concedir. És José Manuel Berzal, president d'un auto.
¿Qué criterios se van a aplicar con que haya más o menos autorizaciones, ¿no? Lo que no estamos de acuerdo, por otra parte, es que haya una doble autorización, que la competencia para fijar esos criterios la tiene el propio gobierno balear y que sean los propios consejos insulares de manera individual que tengan esa valoración, pues hay que analizarlos.
Els socialistes es mostren contraris al nou reglament perquè diuen no estableix un equilibri entre taxis i VTC. Consideren que en darrer terme es posen les bases per l'entrada massiva de les plataformes internacionals de les VTC. És Jaume Mateu.
No aborda el principal problema, la principal amenaça que tenim en el sector del taxi i de la VTC local avui per avui, que és l'entrada massiva de llicències per part d'operadors externs, que el que volen és canviar les regles de joc de com ha funcionat fins ara l'equilibri taxi-VTC.
I no deixant de parlar de mobilitat, perquè Formentera celebra en aquests moments una nova reunió del Consell d'Entitat per decidir quin serà el futur de la regulació de vehicles a l'illa aquesta temporada turística.
Les diferents associacions o entitats hauran de triar entre mantenir la regulació com l'any passat o regular l'arribada del turisme segons el distintiu ambiental que tinguin i prioritzant els manco contaminants. Aquesta segona opció, però, implicaria l'augment de 68 vehicles en relació amb la temporada passada. En el darrer Consell d'Entitats que s'han fet, les associacions han lamentat que cap de les opcions proposi continuar reduint el sostre de vehicles.
I nou gir de guió a Menorca en l'aplicació de la limitació de vehicles. El PP assegura que ara sí es podran posar les restriccions aquesta temporada turística, tot i que no disposin del reglament que ho regula. Pere Gibert.
Una mesura que va anunciar el president insular Adolfo Vilafranca fa manco d'un mes, però que aquest mateix dilluns va desmentir el conseller de Mobilitat, assegurant que hi havia temps material per aplicar les restriccions. Doncs bé, avui mateix el portaveu del PP al Consell, Joan Pons, ha assegurat que s'aplicaran limitacions aquesta temporada en cas que se superi el sostre fixat de 120.000 vehicles.
Fins que no estigui el reglament aprovat, els juristes ens diran fins on podem arribar, però evidentment ja avisam de que aquesta limitació serà efectiva aquesta temporada i per tant, si et superes nombre límit de vehicles, de moment, que mos marques estudi, que ets la referència que tenim, que fins ara no hi havia res, actuarem.
I les restriccions passen sí o sí per les navilieres, que es van reunir amb el Consell la setmana passada. Van acordar coordinar-se per tirar endavant la limitació de vehicles, tot i que fins avui mateix s'havia dit que no s'aplicaven restriccions, treballant per fer-ho realitat. Miguel Pardo és director de Relacions Institucionals del grup Grimaldi a Espanya.
En Transmed no hemos recibido ninguna comunicación directa del Consell de Menorca respecto a que no vaya a haber limitaciones de coches este verano. Sí que es cierto que las tres navieras, junto con Balearia y con GNV, nos hemos reunido con el Consell y nuestras conclusiones fueron que había que crear un espacio de intercambio de datos, de intercambio de información y desde el que saliesen propuestas que fuesen constructivas y lo que permitiesen fuese generar una normativa que en ningún caso sea dañina para los residentes ni para las personas que van a trabajar a las islas.
El reglament està previst que estigui aprovat el mes d'octubre.
I a Menorca continua el col·lapse del servei de l'ITV. El Consell dona un ultimàtum a l'empresa concessionària. Si en un màxim de 3 dies no presenta un pla amb millores i amb més personal, hi haurà sancions. Cristina Tomàs.
La situació de la ITV de Menorca continua generant malestar i queixes entre els usuaris menorquins.
Ara mateix una vergüenza.
Fatal, molt malament. Demanes hora, no te'n donen. A més, no te donen cap solució.
Yo tengo servicio público y no hay manera tampoco. Tengo que darme el madrugón, me lo cogen, no me lo cogen, tengo que volver y así va.
Y aún sigue igual, cada dia hay colas y colas de cotxe.
Estem desesperats. Jo, per exemple, em compleix el març, vale, ja m'han dit que fins que no se'm caduqui, que no vagi, que no em donaran cita.
Damunt de que te fan pagar, o sigui, t'obliguen a fer-ho, no, després no hi ha hora, vull dir, una vergonya total.
No sé si el seguro després es farà càrrec si jo tinc algun accident. Estem molt desemparats en aquest sentit.
Les mesures aplicades fins ara han estat insuficients i el Consell exigeix solucions immediates. Reclama més personal i un sistema de cita prèvia eficaç que realment prioritzi els vehicles que tenen la ITV caducada. L'empresa té fins dimarts per presentar aquest pla i, si no ho fa, avisa el conseller de Mobilitat, Juan Manuel Delgado, i hi haurà sancions.
Si en este mes y medio no se ha conseguido la normalización del servicio, se procederá a imponer las penalidades correspondientes que figuran en el pliego de condiciones del contrato.
Aquest, però, no és el primer avís. Al desembre ja hi va haver una sol·licitud formal que no va donar resultats. Ara mateix només es pot demanar hora per telèfon, no es pot fer ni per internet ni tampoc presencialment, i és la mateixa ITV qui assigna la cita. Mentrestant, el malestar creix i les llistes d'espera continuen.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Els quatre menors estrangers no acompanyats que en el seu dia arribaren a les Canàries ja són a les illes. Els tribunals han rebutjat les mesures cautelars sol·licitades pel govern per paralitzar aquest trasllat. La justícia no les considera procedents. Creu que el desplaçament pot ser reversible una vegada resolguin els recursos interposats pel govern per tal de paralitzar el repartiment de menors de les Canàries establert per l'executiu espanyol. El que s'ha rebutjat ara són les mesures cautelars sol·licitades, però el govern continua endavant amb els recursos contra el repartiment. L'argument de l'executiu en contra d'aquest trasllat és la sobreocupació dels centres de menors de les Illes.
D'altra banda, el govern també ha presentat al·legacions contra la regularització extraordinària de persones migrades i en sol·licita la retirada immediata.
L'executiu reitera que la mesura es tramita sense dades fiables, sense planificació i sense vinculació a criteris d'ocupació i integració. En el cas de Balears, es calcula que aquesta regularització beneficiarà 10.800 persones i 500.000 arreu de l'Estat.
Sobre aquest procés de regularització, el govern de l'Estat ha aclarit que el coneixement del català no serà un requisit obligatori per aconseguir el permís de residència i treball a Espanya. Aquí a les Illes, l'executiu de Marga Provenç considera que el coneixement de la llengua pròpia ha de ser central en el procés d'integració.
Des de Múrcia, el ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ha afirmat aquest divendres que cap de les aportacions rebudes a l'esborrany del decret demana que les llengües cooficials siguin imprescindibles para acollirse a la regulación.
Son aportaciones que se estudiaron y, por cierto, ninguna aportación conlleva que ninguna lengua cooficial sea imprescindible, sea requisito imprescindible para otorgar la autorización inicial ni de residencia ni de trabajo.
No obstant això, el decret que prepara el govern de l'Estat sí inclou que els migrants puguin acreditar el coneixement de la llengua oficial del lloc on resideixen per sol·licitar la renovació del permís un any després de la regularització. En aquest supòsit, caldrà un informe favorable d'integració dels serveis socials de les comunitats autònomes. Els migrants també podran sol·licitar la pròrroga de la residència acreditant que estan en recerca activa de feina.
Aquí a les Illes, el vicepresident Antoni Costa rebutja que sigui un requisit obligatori per obtenir la residència legal.
Conèixer la llengua pròpia a les Illes Balears facilita la integració. I, per tant, mostrar una voluntat de conèixer la llengua pròpia de les Illes Balears crec que, en la mesura que facilita la integració, és un valor a tenir en compte. Jo no dic que siga excloent,
El sindicat UGT demana que la regularització de migrants promoguda pel govern central vengui acompanyada d'un increment de personal a les oficines d'estrangeria i d'inspecció de treball específiques.
Insisteix en la necessitat de contrastar la informació o desmuntar prejudicis sobre les persones migrades. La secretària de Polítiques Socials d'UGT Balears, Maria José Cordero, ha defensat que els residents estrangers de Balears sostenen la piràmide de població en la franja d'edat laboral i ha carregat contra qui rebutja la seva regularització.
I els immigrants tenen llocs de feina que estan pitjor pagats quan els hi contracten, que aquí està la cosa, que per què s'està donant aquest missatge? Pensant que és que el que interessa és tenir immigrants sense documentar per poder explotar-los. I nosaltres es quedem tot el contrari. Necessitam que els immigrants venguin en tots els drets i deures, evidentment.
UGT Balears considera que darrere de l'augment dels delictes racistes, xenòfobs i islamòfobs a les Illes es troben discursos d'odi promoguts des de l'ultradreta.
I en successos... Accident mortal a les carreteres de les Illes. Un ciclista ha mort atropellat a la via Coneix Santa Maria i Santa Eugènia.
Segons la policia local de Santa Maria, l'home de 40 anys i estranger s'ha botat una senyal d'estop quan s'incorporava a la via. En aquell moment circulaven dues furgonetes, una en cada sentit, que l'han atropellat. L'home ha caigut fora de la carretera, la cuneta inconscient i amb ferides de caràcter molt greu. El sinistre ha passat al migdia. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per esclarir les circumstàncies del succés.
I llibertat en càrrecs per la dona d'entre 40 i 50 anys detinguda a Palma, acusada d'enverinar el seu home. Després de passar a disposició judicial, els agents han decretat un ordre d'allunyament de la seva parella.
Segons la investigació, la dona hauria mesclat altes dosis de medicaments dins el menjar i la beguda. Els fets s'ha remuntat al gener, quan l'home va patir una greu crisi de salut i va necessitar assistència sanitària.
I continua la polèmica i la incertesa al voltant del cas de violència masclista a Sant Antoni de Portmany, en què el sistema de vigilància de les víctimes no va funcionar. El jutjat de violència contra la dona d'Eivissa, que investiga aquest cas, calcula que l'agressor va estar prop de 20 minuts infringint l'ordre d'allunyament i que la polsera va sonar quan ja estava pràcticament detingut. La dona continua ingressada a la unitat de cures intensives.
El Ministeri d'Igualtat manté que va ser la víctima qui va pitjar el botó d'alerta i això va permetre facilitar la resposta policial, mentre el Consell d'Eivissa demana delegació de govern que
convoqui un comitè de crisi per saber què va fallar. El delegat del govern central, de moment, no fa declaracions i s'ha limitat a un comunicat en el qual lamenta i condemna el nou cas de violència masclista i mostra el seu suport a la víctima. Diu també que, com que hi ha un procediment judicial obert per esclarir l'agressió, esperarà les conclusions de la investigació policial abans de pronunciar-s'hi per no interferir en la investigació.
L'Associació de Dones Juristes Temis demanarà al Consell General del Poder Judicial que no es dictin ordres d'allunyament de manco de 300 metres per les dones que han patit un cas de violència de gènere, com és el cas d'Eivissa, que l'ordre d'allunyament que va rompre l'agressor era de 100 metres. L'entitat considera que una distància curta no permet a les dones reaccionar i no pot garantir la seva seguretat.
Són declaracions que ha fet l'advocada i membre de la Junta Directiva de Temis, Maria Duran, arran del cas de la dona de Sant Antoni, que diumenge passat va patir una agressió amb arma blanca per part de la seva exparella. Segons Duran, ja fa més de 10 anys que l'associació va alertar als jutges que les ordres d'allunyament de manco de 300 metres no són segures per les dones.
Menys de 300 metres, l'únic que fa és causar una indefensió a la víctima perquè no se posa a la defensiva perquè pensa que aquests 100 metres li bastaran i després no li basten per res.
La Setmana Negra per Violència Masclista que estan patint suma una nova mort per violència vicària a Canàries. Un home ha matat presumptament el seu fill de 10 anys i ha ferit de gravetat la mare ganivetades. L'agressor, visiblement alterat, està finalment abatut per la Guàrdia Civil quan ha intentat apunyalar un dels agents. L'home no tenia antecedents per violència de gènere.
Els fets han passat aquesta matinada al municipi d'Arona, a Tenerife. Els serveis d'emergències han rebut l'avís alertat pel crits d'una dona i en arribar en localitat a un home visiblement alterat que els ha intentat agredir. Els agents de la Guàrdia Civil, per repel·lir l'atac, l'han abatut finalment amb les seves armes de foc reglamentàries. En accedir a l'habitatge, han localitzat el cos de l'infant de 10 anys ja sense vida, mentre que la mare de 26 patia lesions i ha ingressat en estat crític a l'hospital. El jutjat de violència de la dona s'ha fet càrrec de la investigació, tot i que amb la mort del presumpte autor la responsabilitat quedarà extingida. No tenia antecedents penals ni denúncia per maltractament ni per cap altra causa.
És el segon infant que mor assassinat pel seu pare a l'estat en manco d'una setmana. L'altre ha estat a Xilxes, a Castelló. La jutge s'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança avui per al detingut del presumpte assassinat de la seva exdona i la seva filla de 12 anys.
L'home detingut el dimecres s'ha acollit al seu dret a no declarar durant la seva compareixença judicial. Està sent investigat per dos delictes d'assassinat i un delicte de trencament de condemna. 9 dones i 2 infants morts per violència de gènere en manco de 2 mesos. Es tracta d'un dels inicis d'anys més letals pel que fa a la violència masclista. El 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència. És gratuït i no deixa rastres si s'esborra del registre de trucades.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
El fantasma de la ópera llega a Mallorca. Vive la pasión, el misterio y el amor prohibido de esta historia que ha conquistado al mundo. Del 27 de febrero al 8 de marzo en el Auditorium. Compra ahora en musicalelfantasmadelaopera.com. Mallorca. No te lo pierdas.
¿Y si los cuadros cobraran vida? La danza clásica y la contemporánea se funden con la pintura en Traspasant el Mar, un espectáculo de arte en movimiento, con la participación especial de Tomás Sanz, de la Compañía Nacional de Danza. 21 y 22 de febrero en el Teatre Chas Fortesa. Entradas en palmacultura.es. Ayuntamiento de Palma.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El Servei de Salut de les Illes Balears ha hagut de suspendre aquesta setmana més de 20.000 actuacions, entre les quals hi ha gairebé 450 operacions. És la conseqüència de la vaga de metges durant tota aquesta setmana, que avui ha sumat 5 dies consecutius i que continuarà en properes setmanes fins al mes de juny.
Segons IPSalut, les consultes hospitalàries cancel·lades passen de les 11.200, mentre que l'atenció primària passen de les 8.300. La Conselleria de Salut fa feina per reprogramar aquestes consultes i operacions, tot i la que la consellera Manuel García assegura que no serà una tasca fàcil.
Comenzaremos a reprogramar de una manera inmediata. Sin embargo, sí que hay que entender que es dificultosa la reprogramación porque tenemos todas las consultas que ya están programadas.
El sindicat mèdic Cimeval ha xifrat el seguiment de la vaga al llarg de la setmana en un 90% en l'àmbit hospitalari i un 70% en atenció primària. La protesta ha culminat avui migdia amb una concentració davant la delegació del govern. De més de 200 metges s'han manifestat per reclamar un estatut marc propi per als metges diferent de la resta de sanitaris. Reclamen que es tinguin en compte les especificitats dels facultatius i, com que no se'ls té en compte, diuen, han demanat la dimissió de la ministra de Sanitat.
Els metges critiquen el règim de les jornades de guàrdia, que són de 24 hores. Ignacio García és el responsable de prevenció de Cimeval.
Que nosotros no podamos negociar nuestras propias condiciones laborales, el resto de sindicatos europeos lo ven simplemente como escandaloso. Una cuestión que en el resto de Europa prácticamente todos los estados miembros poseen.
Cimeval i el Col·legi de Metges estan satisfets amb les xifres de seguiment de la vaga. Carles Recasentes, el president del Col·legi de Metges de Balears.
Tots, per primera vegada, des de que jo som metge i des de que jo ten record, mos hem unit i tenim una veu única, una representació en aquest cas per als sindicats, per tal de lluitar, per tal de reclamar el que creiem que és just i digne.
La propera setmana de vaga serà del 16 al 20 de març.
I més qüestions, perquè una vintena de persones s'han concentrat avui davant el Consell Insular de Menorca per denunciar el funcionament del Servei de Protecció de Menors. La protesta està convocada per la nova associació Camins Oberts, creada no fa gaire per una mare a qui l'administració va retirar la tutela dels seus 4 fills fa 5 mesos. Gemma Carrasco.
Camins Oberts neix arran de l'experiència personal de la presidenta Micaela Silva. L'escoltam.
Vinieron a llevárselos directamente al colegio sin avisar mientras yo trabajaba. Y claro, no solo la queja es en sí de esa medida en ese día, que ya está en el juzgado, porque hemos hecho un recurso de posición a la medida, sino que tampoco seguimos de acuerdo con la manera de proceder de estos 5 meses.
L'associació reclama un canvi en la manera de procedir amb les famílies i els infants. Asseguren que el Servei de Protecció de Menors es prenen sovint decisions desproporcionades sense explicacions clares. Micaela Silva.
Es un departamento que, más que ayuda o apoyo, genera miedo. Entonces lo que eso hace es que las familias se callen, las silencian. Entonces, claro, no se da a la luz ciertas cosas que son bastante cuestionables, tanto moralmente como legalmente. Y si no se cuestionan y no se pronuncian y no se sabe, no va a haber un cambio tampoco.
Segons explica, més d'una trentena de famílies s'hi han posat en contacte per exposar situacions similars. Amb la protesta vol animar-les a fer sentir la seva veu i a reclamar plegades, justícia i transparència.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Parlem ara d'habitatge, perquè el 2025 tanca amb un increment de la compra-venda dels immobles a les Illes Balears. El mes de desembre de l'any passat se'n varen vendre més de 1.100. Això és un increment del 4,7% en comparació amb el mateix mes de l'any anterior, segons informa l'Institut Nacional d'Estadística.
Aquest percentatge situa les Balears com el quart territori de l'Estat on més ha augmentat la compra-venda d'habitatges. Del total de vendes, 1.078 eren habitatges lliures i només 26 eren de protecció oficial.
Segons els portals immobiliaris, preveuen una evolució dels preus que tendirà a la contenció si es compara amb anys anteriors.
Aquesta és el parer de la plataforma pisos.com, però matisa que aquesta contenció no serà tan coneixedora als territoris que són l'objectiu principal de compradors estrangers, entre els quals hi ha Màlaga, Alacant i les Illes Balears. Així ho explica Ferran Font, director d'estudis de pisos.com i alhora portaveu.
Hi ha una insularitat i aquest factor de la insularitat fa que sigui molt difícil construir, no només sigui molt difícil construir, sinó que sigui molt difícil construir a curt plaç, i això té impacte, a més, en l'oferta disponible, que ja no només pel comprador local, sinó el comprador que és de les illes, sinó també pel comprador internacional.
Segons Fotocasal, la persistent escassetat d'oferta a preus competitius continuarà actuant com un fre estructural del mercat, la qual cosa durà part de la demanda a ajornar la seva decisió de compra, malgrat que en molts casos les quotes hipotecàries continuen sent inferiors al cost del lloguer. Idealista, per la seva banda, considera que en els primers compassos de l'any, molt possiblement, es mantindrà l'increment d'operació. Pisos.com demana polítiques de mitja i llarga durada per corregir el dèficit estructural d'oferta d'habitatge.
I més per Mallorca, defensa que és possible limitar la compra d'habitatge a les Illes Balears a no residents. La proposició no de llei que presentaran dimarts al Parlament exposa que la meitat dels habitatges o estan buits o són segones residències. És el coordinador de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia.
La Unió Europea permet la limitació de la compra d'habitatges a no residents en situacions d'excepcionalitat. Que a les Illes Balears vivim una situació excepcional, en què la gent normal no pot adquirir un habitatge, en què la gent normal no pot llogar un habitatge. I que, per tant, davant d'aquesta situació, és possible actuar.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. Les noves llicències de taxis i vehicles de transport en conductors s'atorgaran en base a la congestió viària i a la qualitat de l'aire. Avui el govern ha aprovat el nou reglament.
Segons la nova normativa, no haurà autorització si se superen el límit de trànsit municipal o insular i també el límit anual de diòxid de nitrogen i d'ozó, encara que es tenen en compte excepcions en cas necessari. Aquest que sentireu ara és el conseller de Mobilitat, José Luis Mateo.
Estamos introduciendo, por tanto, un principio claro y razonable. La movilidad vinculada a la capacidad real de nuestro territorio y a la protección de la salud pública i del medi ambient.
El reglament no especifica quin serà el límit dels dos tipus de vehicles, un fet que critiquen les patronals del taxi i també de l'RBTC. Biel Moragues, president de la patronal Taxi Pimem, considera que un reglament és insuficient per regular el sector.
Que si tu tens l'índice de congestió d'aire superat o està els números que no em pot donar, no em pot donar cap. I el difícil de valorar si farà l'equilibri donant-ne una, donant-ne dues, donant-ne tres, serà un riu d'impugnació molt probablement.
Nova víctima mortal a les carreteres de les Illes.
Un ciclista ha perdut la vida en s'ha atropellat dues vegades a la via que va de Santa Maria a Santa Eugènia. L'home de 40 anys s'ha botat un stop quan s'incorporava a aquesta via. Un vehicle l'ha atropellat i amb el cop ha quedat al carril contrari on ha passat una furgoneta.
El Consell de Menorca amenaça la concessionària de la inspecció tècnica de vehicles amb sancions.
L'entitat insular dona fin dimarts a l'empresa perquè ampliï el personal i també instal·li un sistema eficaç que prioritzi els vehicles en la ITV caducada. Només es pot demanar hora per telèfon i és la mateixa ITV qui assigna la cita.
Molt malament. Demanes hora, no te'n donen. A més, no te donen cap solució.
No tengo servicio público y no hay manera tampoco.
Estem desesperats. Jo, per exemple, em compleix al març, vale, ja m'han dit que fins que no se'm caduqui, que no vagi, que no em donaran cita. No sé si el seguro després es farà càrrec si jo tinc algun accident. Estem molt desemparats en aquest sentit.
Aquest no és el primer avís que el Consell fa a l'empresa concessionària. Pel desembre ja hi va haver una sol·licitud formal que no va donar resultats.
I els quatre menors estrangers no acompanyats de les Canàries assignats a les Balears ja són a la comunitat.
Això després que els tribunals hagin rebutjat les mesures cautelars sol·licitades pel govern per paralitzar aquest trasllat. La justícia no les considera procedents. Creu que el desplaçament pot ser reversible una vegada resolguin els recursos interposats pel govern per paralitzar el repartiment de menors de les Canàries establert per l'executiu espanyol.
I el jutjat que investiga l'agressió masclista de Sant Antoni calcula que l'agressor va estar a prop de 20 minuts infringint l'ordre d'allunyament.
I també que la polsera va sonar quan ja estava pràcticament detingut. L'Associació de Dones Juristes Temis demana al Consell General del Poder Judicial que no es dictin ordres d'allunyament de manco de 300 metres, ja que, segons el seu pare, no dona temps a reaccionar per protegir la víctima, com hauria passat a Eivissa. Maria Duran és advocada i també membre de la junta directiva d'aquesta entitat.
Menys de 300 metres, l'únic que fa és causar una indefensió a la víctima.
I a la següent mitja hora d'aquest informatiu vos explicarem que la Comissió Europea ha demanat als Estats Units que redueixi els aranzels tot després que la Cort Suprema del país hagi declarat il·legals els gravamen que el president Donald Trump ha imposat a la resta del món perquè consideren el president va fer servir una llei reservada per una emergència nacional. Passen 3 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
Informatiu Vespre. Esports. Toni Tenerife.
I Toni, començant parlant de futbol, perquè el migcampista del Reial Mallorca, Samu Costa, està convençut de que l'equip sortirà de la zona de descens.
El portuguès, una entrevista concedida als nostres companys d'Ivetres Televisió, afirma que sortir de les posicions de descens és l'objectiu a curt termini, i això passa per guanyar aquest diumenge el Celta a Baleiros.
Bueno, es un equipo ofensivo que siempre tiene línea de tres con balón, o sea, siempre es más difícil de presionar, tiene siempre dos carrileros muy abiertos y tres puntas que se mueven mucho. Entonces tenemos que estar muy bien posicionados, muy concentrados desde minuto uno hasta el final y con balón pues hacer lo que estamos trabajando y ojalá pues la gente esté inspirada domingo.
A més, Costa li dona tot el seu suport al tècnic Jagoba Arrasate sobre la seva continuïtat al conjunt mallorquinista la pròxima temporada. No ha volgut dir res. Del mercado de fichajes, tampoco.
Sí, a mí me da igual el mercado, de verdad. No. Tenemos plantilla con mucha calidad, suficiente para mantener en primera. Eso de mercado, de que venga este y otro, al final eso no controlamos nosotros y el club seguro va a hacer lo mejor que puede para mejorar la plantilla y pues la plantilla que tenemos. Y yo digo por mi experiencia que es una plantilla bastante buena, bastante competitiva, con gente suficiente para aportar. Hasta gente de banquil, tenemos mucha gente que puede aportar bastante, entonces no hay que enfocar en mercado porque el mercado es muy difícil en el fútbol.
Les paraules de Samu Costa, avui a les 9 s'avança un partit corresponent a la 25a jornada primera entre l'Atlètic Club de Bilbao i l'Elx. I tancam el bloc del futbol amb una mesura sense precedent, no només al futbol balear, sinó també al futbol nacional. Govern Balear i Federació de Futbol de les Illes Balears ha anunciat l'obertura per primera vegada d'un procediment sancionador contra un pare que el passat 9 de novembre va agredir a altres aficionats durant un partit de categoria juvenil entre l'Alcudi i l'Artà. L'infractor s'enfronta a una sanció cautelar de fins a 4 anys sense poder accedir a cap recinte esportiu, a més d'una possible multa que podia arribar als 60.000 euros. Amb aquesta decisió, les institucions volen enviar un missatge clar de tolerància zero davant qualsevol episodi de violència a l'esport base. Jordi Arrac, president de la Federació, als micròfons d'Espostres.
El que la societat mos demanava, que era com podem actuar contra la resta de gent que no té llicència, doncs avui hem tancat el cercle. He de dir que avui sí que ja podem actuar contra totes aquelles persones que tenen violència física o verbal en el camp de futbol. Per tant, aquesta resolució, el que mos diu és que ara, a partir d'ara, ja podrem sancionar que no puguin entrar a camps de futbol tots aquests agressors i que, a més, tinguin unes sancions econòmiques si ho fan.
Canviant de registre, mos anem cap al futbol sala. Màxima confiança, però amb prudència. Aquest és el missatge que ha transmès avui el tècnic de l'Illes Balears Palma Futsal, Antonio Badillo, a la prèvia dels quarts de final de la UEFA Futsal Champions League. Un eliminatori que jugarà en format de doble partit. Diumenge es juga l'anada al Palau d'Esports i la tornada divendres 6 de març a Letònia. Sentim el tècnic de l'Illes Balears, Antonio Badillo, i el seu golejador, Fabinho.
Con muchas ganas, ¿no? Ante una cita histórica. Una cita que si lo pensamos hace unos años pues nos parecería algo increíble, impresionante. Estamos en unos cuartos de final de Champions por cuarto año consecutivo, por lo cual una cita que desde que pasamos el día de Kiev pues todos lo tenemos en el calendario señalado, ¿no?
El partido va a ser muy difícil, muy duro. Como ha dicho Valle, hay muchos jugadores ahí que también están acostumbrados a jugar partidos así porque están en la selección de Argentina, de Letonia, de Portugal. Entonces tenemos que nos preparar bien para hacer nuestro juego.
En bàsquet de Primera Federació juga demà dissabte 3 partits en representació balear i amb idèntic horari, les 7 de l'hora baixa. Ourense, Fibui, Palma, Cartagena, Palmer Bàsquet i Alacant, Este Menorca. I en quant a la Liga Challenge, demà juga l'Azul Marino a les 6:30 a la pista del Cué, un Sant Feliuenc que només suma un triomf en 20 jornades. Objectiu de l'equip d'Albert Artuña, guanyar tot.
Nuestro objetivo es ganar los 10 partidos y no depender de nadie, y si Celta pincha, pues será genial, igual que si nosotros pinchamos, será genial para ella.
Ja anem tancant el temps pels esports. En waterpolo, dos equips sèniors del Mallorca Waterpolo Club, tant el masculí com el femení, comencen aquest cap de setmana les fases d'ascens per pujar de categoria. El conjunt femení inicia aquest diumenge a Tenerife el camí cap a l'ascens. A primera, David Grau és el responsable tècnic.
Per un equip, el nostre, que sigui un equip molt fort, un equip amb molta velocitat, molt alegre, i que en els moments difícils se cresqui. Perquè és vera que tenim un equip molt, molt jove, però tenim moltes ganes i una il·lusió tremenda.
I pel que fa a l'equip masculí, juguen demà a Sant Adrià, i per fer així el primer pas, ojalà sigui així, per pujar a segona divisió. Amb aquest punt del waterpolo ho deixem. Fins aquí els esports.
Gràcies, Toni. 21 minuts per arribar a les 8.
L'artesania sempre ha estat aquí.
A Mallorca hi ha una dama que és hermosa.
Ara es reconeix. Vine a conèixer els artesans i artesanes que formen part de la nova marca de garantia Moda Artesana de Mallorca. Divendres 27 de febrer, al Teatre Principal de Palma. Reserva la teva entrada a teatreprincipal.com. Consell de Mallorca.
Arriba el Job Day UIB, la fira d'ocupació universitària més important de les Balears, amb més de 190 empreses i institucions participants i més de 1.000 ofertes de feina i pràctiques laborals. Parla directament amb empreses, entrega el teu currículum i rep orientació sobre ocupació, formació i sortides professionals. Del 10 al 11 de març al campus de la UIB, a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, de 9:30 del matí a les 3. Informació a jobdayuib.cat. Mallorca és una illa viva i les carreteres, la xarxa que ens uneix.
Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Creant 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
La policia local de Sant Antoni de Portmany ha intervingut a la zona de Punta Galera per desallotjar una cova on presumptament hi residia una persona. L'actuació es va iniciar arran d'un avís ciutadà que alertava d'una possible ocupació en aquest entorn natural protegit.
En una primera inspecció, els agents no varen localitzar ningú, però sí que trobaren indicis clars de pernoctació. Després de diversos intents de localització, la persona es va presentar finalment a dependències policials i va ser identificada. S'ha obert ara un expedient sancionador per acampada il·legal i s'ha compromès aquesta persona a retirar els residus acumulats. La policia recorda que ja ha actuat altres vegades en aquest espai per preservar-ne la conservació i obligant al desallotjament i també a la retirada de residus acumulats.
I la Conselleria de Salut ha iniciat un expedient sancionador a l'Ajuntament de Sa Pobla per episodis de no potabilitat de l'aigua registrats mesos enrere. Segons l'Ajuntament, les infraccions assenyalades ja s'han resolt en les intervencions realitzades o bé es troben reparant-se.
La posada en marxa d'un pla de xoc ha permès revertir els problemes detectats en la qualitat de l'aigua. Les actuacions han inclòs la revisió del sistema, la reparació d'avaries i inversions en la maquinària de la planta de tractament, fet que, segons l'Ajuntament, ha millorat de manera significativa relativa als paràmetres sanitaris. D'ençà del mes de setembre, l'aigua del municipi és apta per al consum, del mes de desembre, volien dir, humà, i compleix per això els criteris establerts per salut. De manera paral·lela, el consistori ha signat un conveni amb l'Agència Balear de l'Aigua per avançar cap a la futura connexió en la xarxa d'aigua en alta. El batlle del municipi, Biel Ferragut, ha reiterat el compromís de mantenir les inversions i el control constant per garantir la qualitat d'aquest subministrament.
Són dues maneres. La qualitat, evidentment, no té nitrats perquè mesclen el que és l'aigua de la saladora amb aigua bona, per tant, és una aigua de més qualitat, i també el que baixa és tot el manteniment. Penso que nosaltres tenim un manteniment de tota casta, de personal, elèctric, de canvi de membranes i diferents elements, que tot això fa que la despesa sigui bastant costosa.
I el batlle de Palma, Jaime Martínez, ha entregat més de 800 avals a la seva candidatura per ser reelegit com a president del PP de Palma. Ho ha fet amb el suport de 10 presidents de les juntes de districte.
Els populars de Palma celebraran el seu congrés el proper dia 14 de març. De moment no s'han presentat més candidatures i no se n'esperen. Així ho ha explicat Jaime Martínez.
Hem de posar en valor el que han aconseguit en el partit, que és que la unitat del partit, no només a nivell de Palma, sinó a nivell de Mallorca i de les Illes Balears, mos permet tenir un projecte absolutament consolidat per guanyar les pròximes eleccions del 2027.
Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
La Conselleria d'Educació manté obertes dues investigacions arran de l'encreuament de denúncies que afecten l'orientador del Centre de Tecnificació Esportiva de Balears per desistiment de funcions, mala praxi professional, faltes de respecte i vulneració de drets educatius. Mentrestant, l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes del centre reclama més transparència en la gestió del cas, una intervenció immediata per part de l'administració i la destitució del docent implicat, que a dia d'avui continua exercint les seves funcions al centre.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha assegurat que la conselleria està actuant seguint les passes del procediment establert. Segons ha explicat el conseller, Inspecció Educativa està intervenint en el cas, tot i que la informació és reservada. Vera ha remarcat que l'administració necessita informes i avals per part d'inspecció, abans això de poder adoptar decisions. El conseller ha insistit que el govern actuarà quan disposi de fets contrastats i també de dades verificades.
Que hi ha una informació reservada oberta, que quan s'informació reservada se tanqui, que serà pròximament, no crec que s'hi lati gaire més en els temps, doncs després, l'instructor proposarà les mesures. Si proposa unes cautelars, nosaltres haurem d'atendre les cautelars que mos proposi l'instructor.
Per la seva banda, l'Associació de Pares i Mares d'Alumnes del Centre de Tecnificació Esportiva asseguren que diverses famílies han presentat d'ençà de l'any 2022 queixes formals davant Inspecció Educativa i altres organismes sense, de moment, diuen, hagin obtingut una resposta clara fins ara. L'associació considera inadmissible que el docent continuï exercint i reclama la seva suspensió cautelar mentre es tramita un expedient administratiu.
Som molta gent, un mateix patró de mala actitud cap als pares i tal, i no han fet res. Diuen que hi ha una investigació, però clar, el curiós és que no saben que estan investigant quan ni no s'han demanat quins pares són. Supos que han anat a mirar els pares que en el seu moment van denunciar i ells no li van contestar, no van donar curs a les seves denúncies, i llavors venguent d'una persona que pues, t'enteres que el 2001 va estar condemnat, a mesura adequada seria que aquesta persona sortís del centre.
Aquest que acabeu de sentir era el responsable, el portaveu de l'AMIPA d'aquest centre, una entitat que a més destaca que l'orientador va ser condemnat l'any 2021 per assetjament. També la Conselleria d'Educació va ser condemnada l'any 2023 per la seva inacció en no activar protocols adequats i ometre protecció a la víctima. Tot això genera màxima preocupació entre els pares i mares davant la reiteració d'aquesta falta de resposta per part de l'administració.
I Educació ha posat en marxa un nou projecte lingüístic amb l'objectiu de recuperar l'ús de paraules del català que estan en desús, parlant de paraules com calar, enfonyar o jutipiris. La iniciativa du el nom de la capsa del tresor i va dirigit a tot l'alumnat de primària de centres educatius públics i concertats, Carme Moreno.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha assenyalat que el nou projecte es pot treballar de manera transversal a les aules. L'objectiu és guardar dins la capsa una fitxa de cada paraula en desús trobada a través de les rondalles o per la via oral a través dels padrins i repadrins. Una vegada s'hagin recopilat aquestes paraules, la conselleria farà una publicació. A més, el conseller espera que l'alumnat pugui emprar part d'aquestes paraules en el seu dia a dia.
que és el que volem fomentar l'ús creatiu i conscient de la nostra llengua, i sobretot l'eina més important és preservar el patrimoni lèxic.
Vera ha explicat que d'aquesta manera l'executiu compleix amb el mandat que marca l'Estatut d'Autonomia de preservar i promoure i estudiar les diferents modalitats del català.
A més, crec que també és molt important perquè complim un mandat estatutari que moltes vegades en aquesta comunitat autònoma ha estat oblidat completament i que aquest govern sempre, i en aquest cas socioideològica que representa aquest govern i aquesta Conselleria d'Educació, sempre ha defensat.
S'ha creat també un perfil a Instagram que recollirà les paraules recuperades i la intenció és dur a terme projectes semblants a secundària i batxillerat.
I Betres Ràdio s'escolta a partir d'aquest divendres més nítida, amb manco interrupcions i més indrets de Menorca. L'emissió digital arriba a l'illa amb el sistema DAB+, com ja va fer fa 10 dies a Eivissa. Pere Gibert.
La ràdio pública emetrà senyal digital amb l'antena instal·lada dalt del toro. La tecnologia DAB ja s'utilitza des de fa anys al nord d'Europa i les Balears és la primera comunitat autònoma que l'ha implantada. Escoltant Miquel Cardona, director d'IB Digital.
Mentre el Ministeri està pensant en fer un real decret per veure com evolucionarem les emissions de FM cap a ràdio digital, doncs nosaltres, aquí en el govern balear, hem decidit ser pioners, començar a marcar el camí.
Per sintonitzar-les necessitarà un receptor especialitzat que ja ve instal·lat als cotxes des del 2019. El senyal no substituirà l'FM, sinó que serà complementari per oferir més canals i millor qualitat per als oients que disposin de la tecnologia. Dani Bergecova, director d'IB3 Ràdio.
Per nosaltres és una possibilitat de captar nous oients, de millorar el nostre so, de que arribi sense interferències a tothom.
La cobertura també millorarà. Joan Benejam és director insular de Serveis Generals Innovació de Menorca.
Menorca, encara que sigui poca distància, molt Ciutadella, hi havia trossos que perdies, ho començava a sentir molt malament i fins i tot la perdies. La tecnologia d'app mos permetrà deixar de perdre aquesta emissió.
La ràdio digital ja va arribar fa 10 dies a Eivissa i després aterrar a Menorca, ara s'implantarà a Mallorca. L'objectiu és fer una emissió digital completa el 1 de març, dia de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
De la plana internacional, la Comissió Europea ha demanat avui hora baixa als Estats Units que redueixin els aranzels, tot després que la Cort Suprema del país hagi declarat il·legals els gravàmens que el president Donald Trump ha imposat a la resta del món perquè el president va fer servir una llei reservada per una emergència nacional.
La sentència l'ha proposada un jutge conservador i considera que Trump va excedir en la seva autoritat en invocar una llei de l'any 1977 per imposar els aranzels a la resta del món. Ha estat aprovada per 6 vots a 3, una sentència que ja ha rebut resposta per part del cap dels Estats Units. I diu Trump que...
But these people are obnoxious, ignorant and loud. They're very loud.
Diu Trump que determinats jutges del Tribunal Suprem varen ser influïts per campanyes públiques per esquerrans radicals, ha assegurat el president. Considera també Trump que els jutges tenen por i no volen fer allò que és correcte.
I els governs de Rússia i l'Iran han abordat la qüestió del programa nuclear iranià.
Això enmig de l'augment de les tensions i el desplegament militar dels Estats Units a l'Orient Mitjà. Moscou ha reafirmat el seu suport a les negociacions, però Washington manté la pressió diplomàtica i militar sobre Teheran. El president dels Estats Units, Donald Trump, sospesa ara un primer atac militar per forçar el país a arribar a un acord nuclear.
L'Assemblea Nacional de Veneçuela ha aprovat de manera unànime la llei d'amnistia per a presos polítics condemnats entre 2002 i 2025. Queden exclosos els que varen promoure accions armades o hi van participar.
La presidenta encarregada, Delcia Rodríguez, ha mostrat la seva satisfacció i ha demanat màxima celeritat a l'hora d'aplicar-la. Poc després de l'aprovació, s'ha anunciat l'alliberament del dirigent opositor Juan Pablo Guanipa, que és col·laborador de María Corina Machado.
Hay que saber pedir perdón y hay que también saber recibir perdón. Y ese es el proceso que se abre con esta ley de amnistía. Pero la ley de amnistía también va más allá.
I en la plana estatal, l'Audiència Nacional seurà al banc dels acusats l'expresident del BBVA, Francisco González, i també la pròpia entitat bancària com a persona jurídica per contractar empreses vinculades a l'excomissari José Manuel Villarejo.
La finalitat era realitzar encàrrecs suposadament il·legals entre l'any 2004 i 2016. L'Audiència ha rebutjat d'aquesta manera tots els recursos presentats.
Dimiteix el cap d'emergències de València que va retenir els vídeos enregistrats al CECOPI durant el dia de la Dana. Es tracta de Raúl Quiles, que ha presentat la seva renúncia just una setmana després de comparèixer davant la jutgessa de Catarroja, que instrueix la causa per la mort de 230 persones durant la riuada d'octubre de l'any 2024.
El ja excap d'emergències nega que aquest retard en el lliurament de les imatges tingués la intenció d'ocultar informació als jutjats. La conselleria a la qual estava escrit parla de remodelació d'aquest departament i deixa en l'aire el futur de la Secretaria Autonòmica d'Emergències a la comunitat.
Mentrestant, la instrucció de la causa continua en la declaració del xofer de Carlos Mazón com a testimoni. Ha explicat que el missatge de Les Alert va sonar al cotxe amb l'expresident quan ja anaven cap al CECOPI, però encara no havien sortit de València.
Una compareixença aquesta en la qual ha desmentit una de les múltiples versions de Mazón. Ha negat que l'expresident valencià fos al Palau de la Generalitat a l'hora baixa en què va produir la torrentada, la riuada, després de dinar al Ventorro, i que no va arribar 5 minuts abans de les 8.
I l'advocat de la víctima de l'exdirector adjunt de la Policia Nacional, José Ángel González, lliurarà avui al jutjat l'àudio de 40 minuts que demostraria l'agressió sexual, a més d'altres proves documentals.
Entre les quals hi ha missatges que demostrarien l'assetjament i les coaccions. Jorge Piedrafita ha demanat que sigui la Guàrdia Civil aquella que faci el peritatge i no la Policia Nacional. Presumpte agressor i víctima hauran de declarar davant del jutge el proper dia 17 de març.
Baròmetre electoral a les portes de les eleccions de Castella i Lleó. Segons el CIS, el PP guanyaria els comicis però tornaria a dependre de Vox com Extremadura i Aragó.
Ara bé, i a diferència del comici d'aquestes altres dues regions, el PSOE podria ascendir i empatar amb els populars en percentatge de vots. Podem, per part seva, podria desaparèixer de les Corts de Castella i Lleó.
I pel que fa a la proposta de Gabriel Rufián d'anar en una llista unitària d'Esquerra, Ioné Belarra l'ha criticat i ha reivindicat Podem com l'alternativa de l'Esquerra per vèncer les dretes.
Porque si todo el planteamiento es de cálculo en la ley electoral, de matemática parlamentaria, de candidatura con más opciones electorales, entonces está clara cuál va a ser la conclusión al final. Es que hay que apoyar al PSOE y que hay que votar al PSOE porque es la candidatura más grande. Y por ese camino lo que habrán barrido no es a la extrema derecha que dicen combatir, sino a la izquierda.
5 minuts per arribar a les 8, obrim plana cultural. És divendres i com cada dia a aquesta hora repassam les novetats de la cartellera cinematogràfica. Avui en regust els Oscars. Sandra Martínez.
Hay unos sicarios buscándome, ¿eso estás diciendo?
Sí. Sobretot si parlem de l'Agente Secreto, la pel·lícula brasileña nominada a 4 estatuetes, una d'elles pel seu protagonista, Wagner Moura, l'inoblidable Pablo Escobar de Narcos. Tot això en aquest thriller polític ambientat a la dictadura que va patir el país als anys 70, com Encara sóc aquí, l'Òscar a millor pel·lícula en llengua estrangera del 2024, però que és també una reflexió històrica, un drama íntim, un assaig visual. N'hi ha que diuen que tot plegat és fins i tot un poc massa.
Creemos que las paredes del cráter impiden que se formen tormentas radiactivas. Es una zona segura, con aire respirable y agua potable.
I sembla que és pitjor que la primera, que va aconseguir així tot un èxit imprevisible durant la pandèmia, però les coses com sigui, s'ha de reconèixer mèrit als creadors de Greenland 2 per seguir amb la història d'una família que fugia d'un meteorit, tenint en compte que el meteorit va topar contra la Terra i semblava, a priori, un final més que tancat. Clitxés apocalíptics per donar i per vendre.
You need help? She finally let me go.
I tampoc no sembla gaire original La maldició de Shelby Oaks. Va d'allò que no li passa a ningú. Trobar una cinta de vídeo que, en comptes de ser d'un casament o d'una comunió, és d'una presència sobrenatural. En fi, res que no haguem vist, per exemple, a La bruja de Blair, però és el debut d'un youtuber americà apassionat pel cinema de terror que es va estrenar al Festival de Sitges i això al Manco sempre assegura una mínima qualitat.
Sempre le podemos hacer ver que fue un accidente.
Nadie creerá en un homicidio culposo, soy tu amante.
També hi ha tocs fantàstics al Fantasma de mi mujer és un screwball comedy, una aspiració a la comèdia de Hollywood dels 30 i dels 40, aquelles de Cary Grant, històries de Filadèlfia i tot això, però que no acaba de funcionar. Dirigeix Maria Ripoll i la protagonitzen Javier Rey i Maria Herbàs.
L'Amelie ha dit la primera paraula.
Oh, que bé, què ha dit?
Aspiradora. Ah.
Little Amelie és l'adaptació de Metafísica dels tubs, la novel·la d'Amelie Nothomb on l'escriptora reconstruïa la seva infantesa al Japó. És una petita bomba filosòfica que asseguren és una meravella. De fet, s'ha obert camí entre les grans produccions d'animació a la carrera dels Oscars. Aquesta és la petita repassada a les novetats, però ja sabeu que la cartellera és molt més àmplia. Segur que hi trobareu qualque cosa que vos agradi. Els cinemes vos esperen.
I seguim parlant de cinema perquè Eivissa apuja avui el taló de l'Eivissa Cinefest, el festival de cinema independent i d'autor que celebra el seu desè aniversari amb una gala d'obertura a l'Auditori d'Escaló de Soli a Sant Josep.
El gran protagonista de la nit és el thriller La Isla de los Faisanes. El seu director, Asier Urbieta, i l'actriu Jonel Aspiur han viatjat fins a l'illa per presentar aquesta estrena balear que ens parla de fronteres i identitats en un lloc tan peculiar com l'illa dels Faisans. És només el primer plat d'un certamen que fins al 1 de març durà la projecció dels 85 títols seleccionats a 10 seus de l'illa. Hi haurà altres dos masterclass de la mà del director Enrique Buleo i la cineasta Gala Hernández. Eivissa Cinefest celebra aquest desaniversari en la presència eivissenca més important de totes les edicions.
I acabam amb música. Marco Mezquida estrena aquest divendres un nou disc.
Porta per títol Tàctil, igual que el primer avançament que estem escoltant ara mateix de fons, un treball en format trio que compta amb la col·laboració d'Àlex Tobia a la percussió i Martín Meléndez al violoncel. La presentació oficial serà el proper 7 de juny al Teatre d'Esporn.
Són les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest divendres 20 de febrer en què les noves llicències de taxis i vehicles de transport en conductor em segur que s'atorgaran en base a la congestió viària i a la qualitat de l'aire. Avui el govern ha aprovat el nou reglament. Neus López.
Segons la nova normativa, no hi haurà autorització si se superen els límits de trànsit municipal o insular i el límit anual de diòxid de nitrogen i d'ozó, encara que es tenen en compte excepcions en cas necessari. És el conseller de Mobilitat, José Luis Mateo.
Estamos introduciendo, por tanto, un principio claro y razonable. La movilidad vinculada a la capacidad real de nuestro territorio y a la protección de la salud pública y del medio ambiente.
El reglament no especifica quin serà el límit dels dos tipus de vehicles, un fet que critiquen la patronal del taxi i de les VTC. Biel Moragues, president de la patronal de Taxi Piment, considera que és un reglament insuficient per regular el sector.
Que si tu tens l'índice de congestió d'aire superat o està els números que no em pot donar, no em pot donar cap. I el difícil de valorar si faràs equilibri donant-ne una, donant-ne dues, donant-ne tres, serà un riu d'impugnació molt probablement.
Nova víctima mortal a les carreteres de les Illes. Un ciclista ha perdut la vida en s'ha atropellat dues vegades a la via que uneix Santa Maria i Santa Eugènia.
L'home de 40 anys s'ha botat un stop quan s'incorporava a la via. Un vehicle l'ha atropellat i amb el cop ha quedat al carril contrari on ha passat una furgoneta.
El Consell de Menorca amenaça la concessionària de la Inspecció Tècnica de Vehicles amb sancions.
L'entitat insular dona fins dimarts a l'empresa perquè ampliï el personal i instal·li un sistema eficaç que prioritzi els vehicles en l'ITV caducada. Només es pot demanar hora per telèfon i és la mateixa ITV qui assigna cita.
Molt malament. Demanes hora, no te'n donen,
a més no te dona cap solució.
No tengo servicio público y no hay manera tampoco.
Estem desesperats. Jo, per exemple, em compleix el març, vale, ja m'han dit que fins que no se'm caduqui, que no vagi, que no em donaran cita. No sé si el seguro després es farà càrrec si jo tinc algun accident. Estem molt desemparats en aquest sentit.
No és el primer avís. Al desembre ja hi va haver una sol·licitud formal que no va donar resultats.
I avui conclou la primera setmana de la vaga dels metges per reclamar un estatut marc propi que ha deixat ajornades o suspeses un total de més de 20.000 actuacions. D'aquestes, 450 són operacions.
Salut fa feina per reprogramar les més de 12.000 consultes i prop de 300 cirurgies suspeses aquesta setmana. Els metges reprendran les aturades la setmana del 16 de març. Carles Recasenses, president del Col·legi de Metges de les Illes Balears.
Tots, per primera vegada, des de que jo som metge i des de que jo ten record, mos hem unit i tenim una veu única, una representació en aquest cas per als sindicats, per tal de lluitar, per tal de reclamar el que creiem que és just i digne.
I la Conselleria d'Educació manté obertes dues investigacions arran de l'encreuament de denúncies que afecten l'orientador del Centre de Tecnificació Esportiva de Balears per desestiment de funcions, mala praxi professional, faltes de respecte i vulneració de drets educatius.
Mentrestant, l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes del Centre reclama més transparència en la gestió del cas. Una intervenció immediata per part de l'administració i la destitució del docent implicat, que a dia d'avui continua exercint les seves funcions al centre. Són el conseller d'Educació, Antoni Vera, i Ivan Pou, de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes.
Si instructor proposarà ses mesures, si proposa unes cautelars, nosaltres haurem d'atendre ses cautelars que mos proposi l'instructor.
Molta gent, un mateix patró de mala actitud cap als pares i tal, i no han fet res. Diuen que hi ha una investigació.
I la Comissió Europea ha demanat als Estats Units que redueixin els aranzels